104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
La crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos, emitiendo desde el barrio del Cabañal en la ciudad de Valencia. Saludamos a la audiencia también de Radio Clara, si es que has sintonizado esa emisora que emite también desde la ciudad de Valencia y nos está escuchando ahora mismo. Para eso, su dial tendrá que haber discurrido hasta el 104.4 de la frecuencia modulada. también damos saludos mirando hacia el sur, hacia Granada, si es que está escuchando este programa cerca de aquella ciudad, habrá sintonizado para ello Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como cada 15 días, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. Nos va a salir un programa un poco basura, porque por desgracia vamos a tener que viajar muy cerquita hasta la olla de Buñol, la Foya de Buñol, esta comarca tan próxima a la ciudad de Valencia, para tratar el tema de la cementera, también incineradora, que allí tiene la multinacional mexicana Cemex, en aquella localidad, en Buñol. Y es porque nos hemos querido hacer eco de dos movilizaciones que han convocado, tienen pensado realizar la gente de la plataforma Aire Limpio de Buñol Chiva. Allá en aquella comarca están bastante enfadadas con lo que sale de la chimenea de aquella cementera que tienen tan tan próxima. Día 15, este próximo domingo, habrá una concentración allá en la Plaza de los Patos, en este caso en Chiva, y el 22 de enero habrá una marcha, una manifestación que saldrá desde Buñol y acabará en la puerta de la fábrica de cementos Cemex, allí en Buñol. Las dos están convocadas a las 12 del mediodía. Y hemos hecho un par de entrevistas para situaros, daros a conocer las causas, también las consecuencias y los porqués esta gente se va a manifestar. Espero que nos manifestemos todos y todas, no solo ellas, nos afecta a todo el mundo esto de que el aire no se pueda respirar, o aunque lo respiremos, nos esté afectando a nuestra salud. Y hoy nos vamos a escuchar las dos, porque nos va a faltar tiempo, así que le vamos a dedicar de paso dos programas. Hoy vamos a escuchar la entrevista que mantuvimos con Carlos Arribas, el portavoz de Ecologistas en Acción, aquí en el País Valenciano. Aparte de ser físico, máster en detección de contaminación, y lo que más nos interesa, porque esta persona, junto a Ecologistas en Acción, le está siguiendo la pista y observando muy 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 de cerca las actividades contaminantes y esa quema de residuos peligrosos que se vienen realizando en esa cementera de Cemex desde el año 2011. Hemos hablado también con Georgina Gil, que es una de las integrantes de la plataforma Aire Limpio de Buñol Chiva, pero bueno, eso lo escucharemos dentro de 15 días, como las convocatorias de las movilizaciones se espacian en el tiempo entre el 15 y el 22 de enero, pues nos va a venir muy bien. Así que de momento vamos a escuchar qué nos contó Carlos Arribas acerca de lo que supone tener tan cerca esta incineradora allá en Buñol.
Sí, exactamente. Al 2011, CEMES España va a presentar una solicitud para incinerar al montón de 300.000 tonas de residuos, de diversos tipos de residuos, en la cimentera. Se hablan de llos de depuradora, de neumáticos, de combustible derivado de residuos, de la fracción de rebuig del residuo urbans. Estem parlant també de residus perillosos, val? Tot això, fins a arribar a pràcticament 300.000 tones, és una sol·licitud que va presentar CEMES Espanya per a la seva planta de Buñol, en València. I això, bueno, en principi s'hauria de resoldre pues, en uns mesos, perquè és una sol·licitud d'una modificació d'una autorització ambiental integrada que ja tenia, diguem, concedit des del 2006 una incineració en primer lloc de residus perillosos, perquè ja des del 2006 tenia aquest permís per incinerar residus perillosos, i de mica en mica s'ha anat modificant aquesta autorització, incloent el que se diu CDR, combustible derivat de residus, i diverses fraccions, fins a arribar a aquesta sol·licitud del 2011, que era ja convertir aquesta cimentera en una macroincineradora, perquè les incineradores grans, diguem, les incineradores que solament incineren residus, per exemple la de Mingómez en Madrid o Sabalgarbi en Bilbao, pues no arriben a incinerar 300.000 tones, o sigui que seria verdaderament una macroincineradora. Això va ser el 2011 i no se va resoldre, o sigui, se va anar retardant aquest otorgament d'aquesta modificació de l'autorització ambiental integrada. Quan governava encara el Partit Popular, se va presentar una proposta de resolució concedir, otorgar el permís. Van presentar al·legacions en l'últim moment en aquest tràmit d'audiència que se diu, que ja és el tràmit final de la concessió de l'autorització, i curiosament nosaltres pensàvem que governar el PP ja això s'hauria resolt, i no se va resoldre. O sigui, ja no se va resoldre, se van convocar eleccions, i el nou equip de govern, bueno, que és el tripartit, però en el cas de medi ambient està en mans d'Eco Verds, o Verds Eco, que és una de les parts de la coalició de Compromís, va deixar passar el temps també i no va encetar de nou la resolució d'aquesta sol·licitud, no? Fins a arribar a l'estiu, arribem a l'estiu del 2017. A l'estiu del 2017, l'equip de govern d'aquesta conselleria de medi ambient ens va presentar una proposta de resolució final ja, que milimètricament s'adaptava a la sol·licitud de CEMES Espanya. No solament s'adaptava, sinó que inclús anava més enllà. O sigui, CEMES havia demanat, crec que era el permís per a 292.000 tones anuals de residus que se podien incinerar, i la conselleria otorgava un permís per a 295.000. O sigui, encara més, no? Se mantenien els residus perillosos i se mantenien tot un seguit de condicions que nosaltres ja en el seu moment van rebutjar i van presentar al·legacions, no? O sigui, era, curiosament, era una qüestió que un govern, diguem, d'esquerres, no? Suposadament d'esquerres, que és un tripartit que suposadament hauria de mirar per defensar la salut, el medi ambient, etc. Nosaltres teníem moltes esperances de que, bueno, en principi se prohibira la incineració de residus perillosos, començant per ahí, i reduir el màxim de la incineració de residus no perillosos. I ens van trobar amb una proposta de resolució completament contradictòria amb la nostra, diguem, esperança, i també el programa de Compromís que se va presentar a la selecció del 2015, en el qual rebutjava la incineració de residus com un mètode de gestió dels residus.
Bé, allà en aquella comarca, en la Foia de Buñol, s'han convocat mobilitzacions per al proper 15 de gener i el 22. Ahir parlaven amb Georgina Gil, que és membre de la plataforma Aire Limpio en esa comarca, i bé, en esta entrevista pues volien complementar un poc pues la informació que ella es donava. Ahir, has fet un poc un resum, no, de lo que ha sigut el procés. Volien saber, no, parlar un poc sobre esta reconversió, no, que ha hagut, perquè abans el combustible que s'utilitzava per a ficar en marxa la maquinària de la cementera de Cemex era derivat de petroli, supose, no, el combustible fòssil, i es tracta ara, no, com de d'alguna manera reciclar, entre cometes, no, els residus per a utilitzar-lo també com a energia, no?
Sí, exactament. O sigui, la proposta és una proposta de reduir l'ús de combustibles fòssils. El que passa és un intent que s'està fent en totes les cimenteres. El que passa és que, clar, això depèn dels preus del combustible fòssil. El combustible fòssil que estan utilitzant la majoria de les cimenteres en Espanya és el coque de petroli. El coque de petroli és un residu en si mateix, és el, diguem, el que queda en el barril de petroli després d'extraure totes les fraccions, diguem, lleugeres, benzines, gasòleos, fuel oleos, naftas, etc. I el que queda al final del barril és pràcticament el coque de petroli, no? Coque de petroli que és un combustible, que és un combustible en si mateix també molt contaminant. Però clar, el preu del petroli hem vist que, bueno, que la tendència és a pujar, no? Va arribar fa dos anys va arribar a més de 120 dòlars el barril de petroli, i això, clar, el coque de petroli està referenciat al preu del carbó i al preu del petroli. I clar, les cimenteres en aquest moment els interessava canviar per un combustible més barat. O sigui, ja, per això és la tendència que tenen de demanar permisos per a cremar residus, no? Però també ens hem trobat que en els últims dos anys el preu del petroli ha baixat, o sigui, ha baixat bueno, de 120, va baixar al voltant de 26-25 dòlars el barril, no? Ara està pràcticament el doble, i en els últims dos anys les cimenteres en general, i la cimentera de Bunyol també, pues no té cap interès en cremar residus, perquè el coque de petroli és més barat, i per exemple, bueno, algunes cementeres han deixat de cremar pneumàtics, per exemple, o han reduït l'ús del coque de petroli perquè econòmicament no les interessava. O sigui, aquí és una qüestió d'interès pur i dur econòmic. O sigui, és un interès econòmic, no els importa quins gasos i quins contaminants se puguen emetre, no? Ells estan justificant tot això en un ús menor de residus, perdó, de combustibles derivats de petroli, perquè diuen que les emissions de CO2 i tal i qual seran menors, però bueno, això no és cert. O sigui, les emissions són iguals. No els importa que aquest combustible puga traslladar-se centenars de quilòmetres, no? Perquè nosaltres vam estudiar, per exemple, els residus perillosos, no? D'on venen, i les dades que ens va proporcionar la mateixa conselleria, perquè van demanar, aquesta és una informació ambiental, una informació pública, aproximadament les 14-15 mil tones que van generar de residus perillosos al 2014, més del 80% provenien de Catalunya. O sigui, eren residus perillosos d'una instal·lació de tractament de residus en la qual preparen unes barreges de residus, combustibles, líquids, i arribaven a aquesta cimentera de Bunyol des de la comarca del Maresme, no? en Barcelona. Traslladant-se centenars de quilòmetres, o sigui que ens interessa perquè el preu d'aquests combustibles és més barat que el preu del coque de petroli. I després també volíem fer una anotació sobre el trasllat de residus des de Catalunya. En Catalunya hi ha unes taxes de tant a la incineració com a l'abocament de residus, no? I en aquest cas, aquests residus, per exemple, que estan preparant en aquesta instal·lació del Maresme, si se cremaren a Catalunya, haurien de pagar un impost, una taxa, no? I aquí al País Valencià no tenim taxes ambientals pràcticament, y claro, eso fa que el combustible siga més interessant per a fer més, no? Bé, és un tema pur i dur de rendiment, de rendibilitat econòmica, no? De la instal·lació, i deixant de banda totes les qüestions ambientals que no, que pràcticament CEMES no té, no se pica en aquestes històries, no? En les qüestions ambientals i de salut humana.
Estem suggerint quasi, no, que el País Valencià podria devenir, o és en l'actualitat quasi, o com un paradís fiscal, entre cometes, de FEM.
Exactament, sí. O sigui, nosaltres ara mateix no hi ha taxes ambientals tant per l'abocament de residus ni la incineració, i clar, és un incentiu. O sigui, és un incentiu perquè vinguen, en aquest cas, residus combustibles, en aquest cas, a més a més, perillosos, de diverses comunitats, bueno, pues que no estan, en el cas de Catalunya, està al costat, però també venen de Madrid, per exemple, o de Castilla-La Mancha, i se cremen en Bunyol, no? O sigui que sí, o sigui, és un interès econòmic perquè no hi ha taxes ambientals. O sigui, la conselleria diu que té un projecte d'imposar taxes ambientals a la incineració i als abocadors, o sigui, a l'abocament de residus, però ara per ara no hi ha aquestes taxes, i això fa apetitós per a les empreses que vulguin o abocar o incinerar residus. La veritat és que, bé, en algun temps sí que han importat residus de fora. El abocador, per exemple, de la Murada, en el terme municipal d'Oriola, pues és un abocador incontrolat i il·legal que importava residus de bueno, fins i tot fora de l'estat espanyol, no? O sigui que sí, hi ha un descontrol en aquest tema, però que no hi hagi taxes ambientals fa que, bueno, que sí, que l'abocament i la incineració es veuen enfortides en el País Valencià perquè no hi ha aquestes taxes ambientals.
Thank you.
has esbossat algú, però quin tipus de residus estan cremant ara mateix en la cimentera de Bunyol?
Farines càrniques, les cimenteres se van proposar com a solució per a cremar aquest material específic de risc, que se diu el MER, i se transforma en farina. Bueno, pues això són els cervells dels animals, diverses parts dels animals que poden contenir aquesta una proteïna, no?, que produïa la malaltia, que és una malaltia cerebral, no?, que produïa com uns buits en el cerebre dels animals, no?, produïda perquè els donaven de menjar restes d'animals també, o sigui, en lloc de menjar restes aliments vegetals, els donaven de menjar restes animals, i això va produir aquesta malaltia, no?, i aquesta proteïna com una infecció, no?, d'alguns organismes. I per a prevenir, diguem, la generació d'aquesta proteïna, que aquesta proteïna no fora, diguem, disseminada per ahí, una de les solucions era cremar, no?, era produir farines i cremar-les. Bueno, ara s'estan cremant farines càrniques, s'estan cremant CDRs, o sigui, combustible derivat de residus que procedeixen de la fracció rebuig de les plantes de tractament de residus urbans, i s'està cremant també residus líquids perillosos. Són aquestes tres fraccions les més importants: substàncies perilloses, substàncies halogenades, substàncies que estan considerades perilloses per a la salut humana, no? I això s'està cremant, bueno, ja t'he dit que això va començar el 2006. El 2006 va començar amb les farines, els combustibles líquids, els residus perillosos, i s'han anat incorporant un ventall de residus cada vegada més gran, sobretot el tema dels CDRs, que van modificar l'autorització ambiental integrada progressivament per anar a cremar cada vegada més quantitat, no? Ara mateix tenen permís per a cremar al voltant de 75.000 tones, o sigui, sumant tots els tipus de residus que hem comentat, 75.000 tones. Però, clar, el pas endavant que volen fer és passar de 75.000 a pràcticament 300.000, o sigui, que seria pràcticament quadriplicar la quantitat de residus que volen cremar en aquest intent, en aquesta sol·licitud que es va presentar al 2011 i que encara no està resolta. La primera que va ser el 2014 amb el govern del PP, i aquesta del 2017 que va ser aquest estiu passant, no? Governen ja Compromís. I ara estaran preparant la nova proposta de resolució, però això és tan important que aquestes mobilitzacions siguin importants, perquè la conselleria s'adona de que hi ha un rebuig social i que al final, com a mínim, se prohibi la incineració de residus perillosos. O sigui, aquest és el nostre principal objectiu ara mateix, o sigui, que se prohibisca la incineració de residus perillosos. La resta de residus anant reduint-los al mínim possible. Si no farà possible, pues, a zero, pues, a veure, que la cimentera sigui una cimentera, o sigui, que produeixi ciment, no, ningú posa en dubte l'activitat de producció de ciment, però nosaltres estem en contra de transformar una cimentera en una incineradora, no? És el que vol en aquest cas.
Aquestes xifres de tones de residus perillosos que s'ha comentat són per un any, no? Estem parlant.
Sí, sí, estem parlant de tones a l'any, sí, exactament.
I de com de quina manera està afectant o podria afectar a la salut via respiratòria, supose, aquestes emissions, als que no se supose que n'hi haurà també que sumar-les les que ja tenia abans, la de, bueno, ese polvillo, no?, en suspensió, no?, que la gent d'aquestes comarques està respirant des de fa dècades. Hi haurà que sumar-li també, no?, pues algo menos dolent, però que no sé si m'equivoque, no?, lo que se deriva, no?, d'este polvillo, no?, la possibilitat de gripes, al·lèrgies i asma, inclús fins i tot silicosis, no sé si m'equivoque, perquè s'utilitza el sílice, no?
Sí, 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 bueno, aquesta pols és una pols que té una composició complexa, però sí, totes aquestes malalties són típiques de la emissió de material particular. Sí, de la producció de ciment és una producció d'alt impacte ambiental. El que es veu més, diguem-ne, el que és més cridaner és l'emissió de matèria particulada, no?, de partícules, que es el, la que está por, ¿no?, que se estén al voltante de prácticamente todas las sementeras. A estas emisiones se llaman emisiones difusas, ¿no?, porque son emisiones que se producen no en un foco, sino en toda la actividad, ¿no?, en la titulación de materiales, en el transporte, etcétera, etcétera. Pero la más peligrosa no es esta, la más peligrosa es las emisiones de sustancias peligrosas que se generan en la incineración de estos residuos, ¿no? Estén hablando de dioxinas, estén hablando de furans, estén hablando de hidrocarburos aromatis policíclicos, estén pagando sustancias realmente peligrosas para la salud, que producen cáncer, que producen diversas disfunciones y malalties, y que se generan en aquel proceso de incineración de residuos, ¿no? Ya un amplio catálogo de sustancias contaminadas que se están emitiendo por la chimenea. El par del Instituto de Carlos III de Madrid, que es el Centro Nacional de Epidemiología, se va a hacer un estudio para dos años, se va a intentar relacionar las emisiones de las cimenteras y la proporción de cáncer al voltant en las localidades próximas a on hi ha aquestes instal·lacions, ¿no? Y en concreto, en el cas de Fénix Buñol, se va a trobar una correlació positiva en un càncer, ¿no?, càncer de úter, que hi havia un augment important respecte, diguem, a la mitjana del càncer en altres zones que no tenen cementeres, ¿no? Això és una demostració de que estem parlant d'emissions de substàncies perilloses i que aquestes substàncies perilloses produeixen càncer, ¿no? O sigui, una de les malalties és el càncer, ¿eh? No? És la malaltia, diguem, més forta. És l'única cimentera del País Valencià que té permís per a cremar residus perillosos, ¿eh? Això s'ha de notar. O sigui, de les tres cimenteres que hi ha al País Valencià, que és Sagún, Alacant i Buñol, la de Buñol és l'única que té permís per a cremar residus perillosos des del 2006.
No sé si Estigueres o almenys heu fet referència en un comunicat en la web d'Ecologistes en Acció a una reunió que hi hagué en Godelleta el 25 d'octubre passat, en la que, bueno, entre altres va assistir dos responsables, pot ser es màxim, no?, de Medi Ambient, Julià Álvaro, secretari de Medi Ambient, i Joan Piquer, que és el director general de Qualitat Ambiental. Comenceu el comunicat qualificant de decepcionant, no?, esta taula de treball o esta reunió.
Sí, aquesta reunió se va convocar per part de la Mancomunitat de Poblacions de la Foia de Buñol. Van assistir per part de la Conselleria els màxims responsables, o sigui, el secretari autonòmic Julià Álvaro i el director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Joan Piquer. Va assistir també l'empresa, va assistir un alt representant de Cemex, van assistir els ajuntaments, els alcaldes de diversos ajuntaments, i va assistir la plataforma Aire Limpio de Xiva Buñol, i jo vaig assistir també com a assessor d'aquesta plataforma. Sí, la reunió va ser decepcionant en el sentit de que van intentar demostrar-nos que se prohibiria la incineració de residus tòxics. Això és el que va dir Julià Álvaro. Però de les quatre corrents de residus perillosos que estaven en la sol·licitud i que ara mateix tenen permís per a cremar, se anul·lava, diguem, dos, i se deixaven dos. Solament se deixaven dos, les quatre. Però s'intentaven fer creure que se prohibia la incineració de residus tòxics, però se deixaven els perillosos. Bueno, això, evidentment, és fals. O sigui, ara la nomenclatura són residus perillosos. No hi ha residus tòxics i perillosos, són residus perillosos o no perillosos, ¿vale? I en la proposta que estaven intentant vendre-nos, aquesta proposta, que segur que ja ara mateix està ja redactada i de poc es presentaran en el tràmit d'audiència, pues deien això, que se prohibien els tòxics però se deixaven perillosos. És un contrasentit i una contradicció total. Bé, la empresa sembla que estiguera d'acord A eso va a ser una reunión que creo que va a ser un dimarts. El divendres anterior la empresa s'havia reunit, diguem, a soles amb la conselleria, donant segurament el vistiplau a aquesta proposta que ens intentaven fer-nos, diguem, creure que era una proposta positiva, no? Nosaltres i la resta de gent, o sigui, els alcaldes i els regidors de medi ambient de diversos ajuntaments van dir que nosaltres no estàvem d'acord amb aquesta proposta. I això, que és absolutament contradictori amb el programa electoral de Compromís, o sigui, és una contradicció política, o sigui, que un partit que en el seu programa, amb el qual se va presentar a les eleccions de maig del 2015, defensant una gestió dels residus que no tenien res a veure amb la incineració, donar el vistiplau a la incineració de residus i en el cas concret aquest de residus a més perillosos. Nosaltres pensem que no volen enfrontar-se amb CEMES, que tenen el poder i tenen l'autoritat i tenen la competència per a prohibir això, però temen la reacció de CEMES, segurament, però bueno, en política s'ha d'estar a totes, no? S'ha d'estar per lluitar i per defensar el programa electoral amb el qual s'ha presentat a les eleccions.
porque la propuesta esta que se va a ficar damunt de la taula ahí en Godelleta, diguem, no s'ha fet pública, no és oficial encara, no s'ha obert un plaç, un nou plaç d'al·legacions o en què situació està?
No, això sí que t'he dit que s'està segurament preparant amb molta diligència aquesta proposta de resolució que s'ha de presentar en les pròximes setmanes, perquè això ja t'he dit que s'ha d'aprovar abans del 9 d'abril. Esperem que la conselleria ens faci arribar com a mínim a Ecologia en Acció i als ajuntaments que estan personats com a persones interessades a aquesta proposta de resolució, i es donaran 10 dies per fer al·legacions, però bé, ja s'està avançant el que vindrà, o sigui que no esperem res contrari al que se va dir en la reunió de Godelleta, no? Bueno, esperem també que les mobilitzacions facin reflexionar als responsables de la conselleria, no?
Intuís un poc en esta conversa que ja quasi estem terminant, és com que som hereus d'una mala política o una nula política en la gestió de residus, no?
Sí, exactament. O sigui, el Partit Popular durant 20 anys ha fet el que ha volgut en el tema de residus. Normalment no s'han fet inversions. És un tema que s'ha descuidat completament. O sigui, el tema de residus ha sigut un tema absolutament secundari. S'ha deixat fer a les empreses pràcticament el que volien, i en aquest cas, bé, a Fenes Bunyol el 2005 li van donar una autorització exageradament favorable als seus interessos, no? Efectivament, o sigui, hi ha una rèmora, hi ha una certa continuïtat d'aquesta política del PP, i el tripartit tampoc, en la nostra opinió, tampoc està encetant una política alternativa potent, no? El tema de residus és un tema que està encara pendent, o sigui, és un tema que no està resolt, normalment tant residus industrials com els residus urbans són, diguem, hereus d'una herència que ha sigut nefasta en les polítiques ambientals del Partit Popular durant més de 20 anys, però el nou govern, el govern del tripartit, hauria d'encetar amb fermesa, no?, una altra política diferent que fins ara no ha aparegut, en la nostra opinió. O sigui, s'estan fent alguns intents, però la qüestió més grossa segueix exactament en les mateixes situacions que abans.
Carlos, si vols, per a terminar, a mi m'agradaria parlar un poc del màxim beneficiari, jo crec, de tot este jaleo, no? D'esta multinacional mexicana, que és Cemex, no?
Podríem parlar hores, no?, sobre Cemex. Cemex és una multinacional que, bueno, va fer uns senzills, no?, per a no pagar a Hisenda més de 300 milions d'euros, no? Això encara està pendent, o sigui que ha perdut un juí i haurà de pagar aquests 300 milions d'euros a l'Hisenda espanyola, o sigui, perquè se volia estalviar amb uns crèdits fiscals, no sé, senzillos, bueno, que són propis d'aquestes multinacionals, no?, que no paguen impostos. Després, una multinacional que, bé, la seva política ambiental és una política que no té en compte la salut humana, en aquest cas, i és una multinacional, bueno, que en Mèxic ha perseguit activistes, o sigui, és una multinacional que té un passat i un present, també, en Mèxic, per exemple, que és una de les empreses cimenteres més importants. Nosaltres tenim coneixement de persecució d'activistes, precisament activistes que estaven en contra de la incineració de residus en les seues cimenteres de Mèxic, no? És una multinacional que té molts aspectes negatius, des del punt de vista, diguem, dels drets humans i dels drets ambientals.
Si no m'equivoque, està implantada en més de 50 països del món, no?
Sí, és una de les principals multinacionals del ciment, o sigui, bueno, en el ciment hi ha 3 o 4 multinacionals, no? Estan Holcim, la Fargue, que ja estan fusionades, no? Sembla que sigui la més gran a nivell internacional. Està Cemex també, i bueno, també hi ha diverses multinacionals alemanyes, i bueno, i ara els xinesos, no? Els xinesos són també els més potents, però els xinesos fins ara no han sortit del seu país, però bueno, sortiran segur. També se pot dir que aquestes empreses van ser denunciades per la Comissió Nacional del Mercat de la Competència per fer, diguem, monopoli, o sigui, feien una política monopolística, o sigui, de repartiment dels mercats, estem parlant de l'estat espanyol, I es van multar, hi ha una resolució de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència que està en la seva pàgina web, o sigui que tothom la pot llegir, i bueno, totes aquestes empreses se posaven d'acord, o sigui, Cemex, Holcim, Lafarge, etc., se posaven d'acord en el repartiment dels mercats i amb l'objectiu d'aconseguir preus més cars. Preus més cars que pagaven normalment les administracions públiques, que feien carreteres, que feien instal·lacions, que feien infraestructures amb el ciment que venien aquestes empreses. No? Bueno, les multes són de decenes de milions d'euros, no? Però cadascuna d'elles volen fer creure als treballadors que si no quemen residus en les cimenteres, si no utilitzen residus com a combustible, no són competitius i hauran de tancar i hauran d'acomiadar els treballadors. Per això els treballadors els acollonen, diguem, amb aquests raonaments, que són falsos, no?
Els treballadors que són els primers afectats en la seva salut, clar. Si vos lo deixem ahí de moment, això sembla que per desgràcia continuarà.
I això depèn de la pressió social que se faça i de la pressió social i política també, no? Dels responsables polítics que senten que els ciutadans estan protestant i estan demanant una altra cosa del que ells estan disposats a aprovar, no? I a otorgar a aquesta empresa.
Moltes gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
es heavy el tema musical que cerraba la entrevista, y también lo es la información que nos ha dado Carlos Arribas, portavoz de Ecologistes en Acció aquí en el País Valencià, en torno y dándole vueltas a lo que genera y lo que supone y un poquito quiénes son CEMEX, la multinacional mexicana. No penséis que nos liberamos aquí en Valencia, aunque andamos a tan solo 30 kilómetros de Buñol, lo que se está incinerando en aquella cementera, que ahora también, desde el año 2006, es una incineradora de residuos peligrosos. Para quien se haya apuntado ahora al final del programa, pues recordarle que se ha encontrado con Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada, y que este programa sin nombre se está terminando. De alguna manera hemos intentado darle contenido a esas convocatorias que tenemos para los próximos días 15 y 22 de enero. Nos invita a la gente de la plataforma Aire Limpio de Buñol Chiva a unirnos a ellos y a ellas para protestar y denunciar lo que está ocurriendo ahí en aquella comarca como primeras afectadas a consecuencia de esas emisiones de la quema de residuos peligrosos en la cementera de Buñol. El 15 es una concentración en la Plaza de los Patos en Chiva, y el 22 de enero, al siguiente domingo, saldrá una marcha, una manifestación desde Buñol hasta la puerta de la cementera, la propia fábrica de cemento de CEMEX. Nos despide rezando a su manera este poeta que tenemos aquí al lado de este barrio, Malvarrosa, se llama Sor Campana, y lo vamos a fusionar con otras plegarias del brasileño Chico Science. Y nada, también nos vamos a dar cuenta, sobre todo en la segunda parte, que en Brasil, aunque nos guste mucho, no solamente se confecciona y se hace bossa nova y samba. Por cierto, en Brasil, cómo no, CEMEX tiene algunas cementeras, algunas fábricas de cemento. Sin más, hasta dentro de dos semanas. Salud.
Génesis y Apocalipsis según San Judas Iscariote. Y Dios, en el primer día, apagó el sol y dijo: hágase la luz. Y amanecieron las farolas. En el segundo día, fabricó un inmenso contenedor con sucios mares y estériles llanuras, montañas de escombros y atmósferas de humos y hedores. Y pensó que esto era bueno. En el tercer día, eyaculó las profundas cloacas, las inmundas ciudades, los interminables y continuos surcos y venas de asfalto. Y pensó que esto era bueno. Y Dios, dorado, desde su trono radiactivo, escupió desalmados mercenarios metálicos, vomitó sintéticos comerciantes y sacerdotes de cuerpos y odio, y les dijo: ¡creced y multiplicaos! Esto era el cuarto día, y pensó que esto era bueno. En el quinto día, aleccionó a su cohorte de sicarios en las técnicas del horror industrial y la represión activa, y pensó, ¿cómo no?, que esto era bueno. Y Dios, levitando entre polvo defecó, y con sus propias manos moldeó las heces y creó al hombre y a la mujer, y les dijo: superpoblad y hacinaos. Y lo hicieron. Y pensó que esto era lo peor de su producción. Era el sexto día. Y en el séptimo día, cansado de su juguete, se emborrachó y cerró la tapadera. Se emborrachó y cerró la tapadera.
Minha pedra cristalina que no marco te achada, entre o cálice e a ostra consagrada.
Treme a terra, mas não treme Nosso Senhor Jesus Cristo no altar.
Treme a terra, mas não treme Nosso Senhor Jesus Cristo no altar.
Assim treme os coração de meus inimigos quando olharem para eu.
Assim treme o coração dos meus inimigos quando olharem para eu.
Salvo fui, salvo sou e salvo serei.
Salvo fui, salvo sou e salvo serei.
Com a chave do sacrário eu me fecho.
Com a chave do sacrário eu me fecho.
Sonoro, cercano, inclusivo, participativo.